Bon dia a tothom. Fem un repàs de les principals notícies a aquesta hora. El Congrés dels Diputats convalidarà avui l'última pròrroga de l'estat d'alarma, que el 21 de juny s'aixecarà definitivament i acabarà amb totes les restriccions de moviment per donar pas a la nova normalitat. No obstant això, en la pràctica suposarà liquidar el procés de desescalada fins a un parell de setmanes abans d'aquesta data. Els presidents de les comunitats autònomes podran aixecar l'alarma en els seus territoris en fase 3, és a dir, a partir del 8 de juny. En tot plegat, el president de la Generalitat, Quim Torra, ha afirmat aquest matí que la gent no entendrà que Esquerra i Ciutadans votin junts la pròrroga de l'estat d'alarma i ha lamentat que avui no repeteixi la unitat d'acció al Congrés. Ha estat en una entrevista a Catalunya Ràdio el cap de l'executiu català admès que el procés judicial que ha d'afrontar es dirimirà a la tardor. I el cap d'epidemiologia de l'Hospital Clínic de Barcelona, Antoni Trilla, ha demanat també aquest dimecres fer revetlles de Sant Joan minimalistes aquest any i no aplegar-se molta gent, tot i que l'estat d'alarma ha dit acabi també en declaracions a Catalunya Ràdio. I sortim a l'exterior perquè Donald Trump ha tornat a incendiar la revolta. L'actitud desafiant del president nord-americà que treu l'exèrcit al carrer fa créixer la protesta antiracista en 250 ciutats, amb tocs de queda generalitzats. Això se li suma una nova brutal agressió a dos joves desarmats a Atlanta, als Estats Units, que torna a posar en qüestió la policia. En plenes protestes per la mort de George Floyd, 6 agents són expulsats del cos per disparar amb pistoles elèctriques contra dos estudiants afroamericans que tornaven d'una manifestació. I atenció, nous horaris d'atenció presencial a les oficines de Casa Carles de Girona. Des de l'inici del confinament, a les oficines de Casa Carles Seu del Bisbat de Girona s'ha mantingut el treball a porta tancada. Amb l'entrada a la fase 2, ahir es va recuperar l'atenció presencial a les oficines, tot i que amb horaris restringits. Si voleu saber més, podeu fer una ullada a bisbatdegirona.cat. Doncs bé, fins aquí la informació. Com sempre, ens actualitzem d'aquí una hora, quan ja siguin les 11.
Ràdio Estel.
Recordes els top 10 de la ràdio de tota la vida?
Aleshores eren només musicals, però ara obrim el top 10 a qualsevol terreny que et puguis imaginar.
De dilluns a divendres, d'11 a 12 del matí, oh Déu meu, el top 10 de la vida a Ràdio Estel.
Els 10 millors llibres d'aventures.
Les 10 cançons d'amor més tendres.
Els 10 viatges més anhelats.
Els 10 restaurants més sabrosos.
Les 10 obres de teatre que més t'han emocionat.
Oh Déu meu, el top 10 de Ràdio Estel, amb Miquel Murga.
Per fi ha arribat el moment de tornar-nos a veure. A partir del dia 1 de juny, les portes dels centres CaixaForum tornaran a obrir i podrem continuar fent el que sempre hem fet, acostar la cultura a la societat per millorar-la. Torna't a emocionar. Torna a CaixaForum. Planifica la visita a CaixaForum.es. Fundació La Caixa.
Durant el confinament passem moltes hores davant les pantalles. Per això cal fer-ne un bon ús. Tingueu cura amb l'exposició de la intimitat familiar a les xarxes, sobretot la dels infants. Eviteu compartir elements del vostre domicili que es puguin reconèixer. Informeu-vos sobre els mecanismes de control parental i combatiu l'aïllament social, sobretot el de la gent gran, fent videotrucades. Aprèn a navegar. Aprèn a desconnectar. Una recomanació del Consell de l'Audiovisual de Catalunya.
facebook.com/radioestelbcn i twitter.com/radioestel. Busca'ns, ho trobaràs tot. Ràdio Estel.
Estimada parròquia humanoide, sigueu benvinguts. Són les 10 i 4 minuts.
Cincuenters. Sergi Mas.
Baixin piano. Gràcies, pianista. Com esteu, família? Com esteu? Habitualment començo el programa amb una introducció que habitualment acostumo a dir galeta. Quina és la galeta d'avui? Quina és l'entradeta? Entradeta, galeta, com vulgueu. Però avui no ho faré, de fet ho estic fent, però la faré ràpidament, perquè hi ha una persona, no m'agrada dir personatges, encara que tots som personatges de la vida. Quina frase més maca, eh? Tots som personatges en el gran teatre de la vida. Perquè ens espera des d'Ampolla, crec que està Ampolla, diria que sí, el que des de fa hores, crec, hores, que més dona 24, 36, 48, però des de fa hores, és el president més jove d'un equip de futbol. Llàtzer Bru, què tal? Bon dia.
Bon dia, què tal, Sergi?
Molt bé. I vostè, senyor president?
Pues bé, molt bé, la veritat.
Ja ets oficialment president?
Sí, sí, sí.
Ostres, felicitats. Sí, ja felicitats, sí. Felicitats. Va haver-hi eleccions? Va...
No, no, no.
No?
Tot va sortir com esperàvem i només va sortir una candidatura.
Vale. Tot ha sortit sobre rodes, no? Tal i com esperaves. Exacte. Tu a lo Florentino Pérez o a lo, si em permets, Idi Amin, has guanyat les eleccions.
Bueno, sí, més Florentino, però sí.
Sí, 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 clar, entenc. Això ja s'ha fet oficial, vas haver d'anar al club. Explica'm, fes-me 5 cèntims.
Sí, les eleccions ja s'han fet i és oficial. Ara esperar que cobri la federació el dia 8 de juny per fer el canvi a la federació. Només em falta això.
Per fer el registre oficial de...
Sí, exacte.
Tu tens constància de que pot ser el president més jove, com a mínim de Catalunya, d'un equip de futbol?
La veritat és que no. No ho sé.
Has consultat a la federació?
Com?
Si has consultat a la federació.
No ho he consultat. Potser ho hauria de... Però no, la veritat, sí que és veritat que sóc molt jove, però no sé si sóc el més jove de la història.
Quan vam parlar amb tu fa un mes aproximadament, deies que el teu programa electoral, en el cas d'haver-hi eleccions, portaves com a jugador estrella el teu germà.
Sí, ja l'he fitxat a l'Instagram i ja l'hem anunciat.
Ah, sí?
Sí, hem fet un Instagram del club i ja l'hem anunciat i tot.
El club no tenia Instagram?
Bueno, no sé si... Crec que no. No sé exactament, però crec que no.
Ara arriba la sàvia nova, no? Un club ja té Instagram. Quin és l'Instagram del club?
Bueno, CF Ampolla.
CF Ampolla. Vale, vale.
CF Ampolla, crec.
Vale. Sí. I has anunciat ja el fitxatge del teu germà? Com és?
Sí, ja l'he anunciat, Joaquim Bru. Sí, sí.
Joaquim Bru. Quina edat té?
Sí, sí. Té 29.
29 anys. De què juga?
29, 20. Bueno, el meu germà pot jugar a qualsevol posició, però normalment d'extrema esquerra, lateral dret...
Vale, vale, però de qualsevol posició no és un reclam extraordinari. Estic veient ara a l'Instagram el teu germà. No s'assembla gaire a tu, no? Ah, no, estic veient Ángel Menacho.
Ah, aquest també és un nou fitxatge, sí.
Joaquim Bru, vale, aquí et veig el teu germà. Jugador polivalent local. Joaquim Bru, reforç de cara a la nova temporada procedent de l'Arnès. Hem pogut pagar la clàusula o com ha anat això?
Bueno, el germà sempre juga.
Vale. Hauràs de fer una junta directiva, entenc, no?
Sí, ja la tenim muntada, sí, més o menys.
Ah, sí?
Sí.
Has tingut moltes peticions de Chato Cuélame en la Junta?
Bueno, això no... Sí, bueno, però tothom és benvingut, al final. Mm. Sempre que les persones vulguin ajudar, tothom és benvingut.
La categoria... És veritat que ara estem en un impàs de jugar o no jugar, segons quina categoria. Jugareu a segona catalana?
Sí, això sí, segur. Això segur. El que no està clar és com seran els grups. A veure si... Jo espero que ho decidissin prompte, perquè és important saber, per la quantitat de partits i pel calendari, tot és important saber-ho d'hora. Però estem esperant.
Quin és el teu objectiu prioritari, Llàtzer?
Bueno, el meu objectiu prioritari, crec, com vaig comentar, era recuperar els fitxatges de la gent dels jugadors que havien del poble, que els hem recuperat bastant.
Sí.
I després, a partir d'aquí, aquest any, a nivell esportiu, mantenir la categoria i fer un bon any, però en calma, no? És a dir, és l'any de transició, que és l'any més, per a mi, a la meva manera d'entendre, és un any perillós, perquè és any de canvi,
sí.
I s'ha de vigilar. Per això han de ser... Bueno, que l'objectiu a nivell esportiu és la permanència.
Seràs el president que entraràs al descans durant una puntada a la porta del vestidor? Dient, què passa aquí?
No, no.
No?
En això no m'hi sembla Florentino. No, no. Això ja està l'entrenador, però...
El míster ja el tens fitxat?
Sí, el míster sí. També és del poble i també jo crec que també és molt bon míster, la veritat.
T'has preparat ja el discurs quan faci la presentació, l'equip de l'Ampolla?
Bueno, hem de fer una... Quan ho permeten, hem de fer una assemblea amb els socis per informar els socis i tal. Mm. I la veritat és que no, encara no ho tinc... Però ho hem de pensar bé com fer-ho i tal, sí.
Escolta, Llàtzer, ja acabo. Relacions amb altres clubs. Com ho tens, això? Perquè entenc que una bona relació amb un club de major entitat igual t'afavorirà en el sentit que si et poden deixar algun jugador que sumi?
Pues tota la raó. La veritat és que jo soc, en aquest sentit sí que soc bastant nou i de moment conec a poca gent, per això també intentem posar gent a la Junta que en això ens pugui ajudar. Però en principi, bueno, a poc a poc jo crec que anirem coneixent equips, anirem coneixent directius, anirem agafant confiança.
Tu ets perico, no? Tu ets de l'Espanyol.
Molt perico, a més, molt, molt perico.
Ah, m'estàs donant una alegria extraordinària, Llàtzer. És a dir, per què no fas un lligam, el que sigui, amb l'Espanyol? Tu imagina que tens una promesa extraordinària a aquest equip i tens un acord tàcit de cedir jugadors a l'Espanyol a canvi d'alguna contraprestació que et pugui fer l'equip perico. Per què no? Això et donaria més visibilitat.
Ojalá, no, és molt... Bueno, ser l'Espanyol és una idea, o qualsevol equip, no? Però a més ser l'Espanyol és una idea magnífica, no? I si a més ells ens poden cedir a nosaltres algun jugador, ja és normal.
També, escolta, algun futbolista que digui, bueno, pues igual, mira, a més, pot ser de la zona i no cal que vingui cada dia a entrenar a Sant Adrià. Que es foguegi aquí una temporada, igual us aniria bé.
Pues sí, no sé si mai, i tant. No, és molt bona idea. És a considerar.
Molt bé. Doncs, escolta, crec que tens el president té un examen ara, un quart, no?
Sí, exacte. Ara des del quart tinc examen i la veritat és que no tant de fer de president, potser
sí,
hem oblidat una mica de l'examen.
De què és l'examen?
Bueno, la carrera de biologia d'una assignatura que es diu citogenètica.
Citogenètica. Vale.
Sí.
Igual és el nom del proper futbolista que fitxes per l'ampolla. Citogenètica. Davanter centre.
Pot ser.
No et molesto més. Que tinguis molta sort a l'examen i al club. Llàtzer, seguirem parlant. Una abraçada.
Perfecte.
Adéu, bon dia.
Adéu, bon dia.
Adéu.
En línia, amb el suport de la Diputació de Barcelona.
Ai, la vida. Comencem aquests minuts dedicats a informar de les activitats que realitza la Diputació de Barcelona dirigida a professionals, a funcionaris i, en definitiva, a la població en general que viu a municipis que pertanyen a la Diputació de Barcelona, especialment en aquests dies de confinament, que encara estem confinats. Estem confinats encara, no? Sí? Estem encara patint, sense cometes, una pandèmia. Tot i que he escoltat diferents veus... L'Àngels m'ha dit que a partir del 21 ja podrem sortir, sembla que a partir del dia 21 ja podrem sortir de les ciutats, és a dir, que per exemple podríem anar a Andorra, que podríem anar a Mallorca, que podríem anar a París, a partir del dia 21, però no llancem les campanes al vol i fem cas del que ens diuen les institucions, com per exemple la Diputació de Barcelona, que manté, això està molt bé, manté el pressupost en cultura i destina més de 2 milions d'euros a la represa de les activitats. Això ho vaig veure aquest diumenge a La Vanguardia i em sembla molt bé. No perquè sigui la Dipu, que també, d'acord, però perquè, home, tan ofegat que està el sector cultural amb un IVA que no correspon, però que col·loca el Ministeri de Cultura, home, està molt bé destinar 2 milions d'euros a la represa de les activitats culturals. Tot això que s'està fent ara, últimament, d'espectacles. Aquest proper dissabte, la Judit Martín, bona actriu, bona gent i bona còmica, fa un espectacle que pots veure des de casa i has de pagar. Per veure, has de pagar, crec que són 3 euros. Bueno, doncs això és també fomentar cultura, fomentar teatre. I arran d'això, la Diputació de Barcelona ha posat en marxa aquest pla de mesures per garantir i incrementar aportacions econòmiques per a ens locals, entitats i creadors en la seva activitat cultural. En la seva globalitat, aquest pressupost és 104 milions d'euros i la corporació destinarà 2.220.000 euros en un paquet de mesures extraordinàries de suport al sector cultural, conjuntament amb el pressupost previst d'aquest any. Aquestes mesures estan encaminades principalment a actuacions en la gestió i programació dels equipaments escènics municipals, al suport a la creació local, al seguiment i la continuïtat de festes majors, important, què passarà amb totes aquestes festes majors d'aquest estiu, que hi ha tants pobles de Catalunya, la captació del públic per a museus locals, està molt bé parlar dels museus, poc que parlen a televisió, només veient terrasses i imatges de terrasses, als museus també es pot entrar, eh? Es podran entrar persones. O l'adquisició de nous fons per biblioteques de llibreries de proximitat, entre d'altres. A més, es contempla una aportació econòmica de... Allà voy. 400.000 euros, 400.000 euros destinat a equipaments culturals multifuncionals per incentivar la programació i reprogramació d'espectacles culturals. Es promou la creació d'una plataforma audiovisual... Això m'agrada. Es promou... No riguis. La creació d'una plataforma audiovisual a través de canals de la xarxa d'audiovisual local per la difusió de continguts culturals de companyies de les arts en viu, així com les arts visuals, el patrimoni cultural local, amb una dotació econòmica de 700.000 euros. Per molta més informació, teniu el portal, el web de la Diputació de Barcelona, que és diva.cat.
Fins aquí, En Línia, un espai de la Diputació de Barcelona pel programa 50ers de Ràdio Estel. Teniu més informació a diva.cat. Per parlar amb el Sergi en directe, 93 409 2771 o bé 93 409 2772.
Ahora yo, que vine a ser el mundo, que mi latido es tuyo.
Cuidem el planeta, perquè només en tenim un. Cuidem el planeta, un espai d'ecologia, reciclatge i reaprofitament dels residus amb el suport d'Estrella Damm, aquí, a 50ers.
Coneixes Audax Energia? Som una companyia catalana que subministrem energia 100% verda i renovable, produïda sense contaminar l'aire, ni l'aigua ni la terra. Estar compromesa amb el planeta i estalviar és possible gràcies a Audax Energia. Entra a audaxenergia.com, contracta la llum o el gas i gaudeix de l'energia verda sense tràmits, ni talls ni molèsties, perquè nosaltres ens encarreguem de tot. Audax Energia, l'energia que consumeixes, diu molt de tu.
Ràdio Estel, 25 anys amb tu.
Ets una persona gran? Vius a la diòcesi de Barcelona i et sents sola o preocupada pel confinament? El voluntariat de Càritas et farà companyia per telèfon. T'atendrem de dilluns a divendres entre les 11 i la 1 del migdia al 607 02 38 83. A Càritas estem al teu costat.
Molèsties que ens amarguen una miqueta al dia. Mals d'esquena, migranyes, problemes de pell, articulacions que es queixen. Doncs de dilluns a dijous a 12:15 del migdia, els doctors de Salut Natural per Tothom atendran en directe els teus dubtes. Truca'ns al 93 409 2771 o 93 409 2772. Recorda, Salut Natural per Tothom. De dilluns a dijous a 12:15 del migdia, aquí, a Ràdio Estel, amb el patrocini de Laboratori Ismael.
Ràdio Estel.
Cinquenters, de dilluns a divendres a Ràdio Estel per tot Catalunya i Andorra.
Del 90, hola chata, ¿cómo estás?
Te sorprende que te escriba tanto tiempo, es normal.
Hola, cincuenters. Pues es ¿qué tal, humanoides? Sí. Las 10 y 20 del matí. La nostra base de dades, la nostra documentació és la Wikipedia. Qué triste. Jaime Nava de Olano nació en Madrid el 1 de mayo del año 1983. Es un jugador español de rugby que se desempeña como centro en el Club Recreativo Alcalá. Jaime Nava, ¿qué tal? Buen día, buenos días.
Buenos días, ¿cómo esteu?
Súper bé, súper bé. Caray, dominas, ¿eh? Dominas, amigo, ¿eh?
Bueno, sí, sí, tengo muchos amigos catalanes y bueno, y a mí me gusta, le estaba comentando antes a Nina, me gusta mucho el catalán. Y además soy muy fan de la serie de Merlí.
Hombre. Mira, en breve estará por aquí Albert Espinosa.
Ah, vale, joder, pues fantástico. Sí. No.
No, pues mira, acabo de meter la pata porque estaba pensando ahora en pulseras vermelhas, en pulseras rojas. Y Merlí no es de Albert Espinosa. No. Vaya metida de pata.
Albert, hay un montón de actores en esa serie. El otro chico, yo pensaba que te referías al otro chico al que es protagonista.
Al Carlos Cuevas.
Carlos Cuevas.
A Carlos Cuevas, eso es.
¿Quieres saber una cosa a la que habéis dicho Carlos Cuevas?
A ver.
Que yo hice una medio... Bueno, no, participé en una película con él.
¿Qué dices?
Sí.
¿Sí o no?
Sí, en serio, cuando se grabó Gente que viene y va, que se grabó en San Paul.
¿Sí? ¿Gente que viene y va?
Sí.
¿Ah, sí? No sé. Sí.
Pues este chico es muy bueno, ¿eh?
El Cuevas, buenísimo.
Bueno, es que a mí, ya te digo, es que la serie me ha encantado y además es que la vi... La serie gana muchísimo en catalán, que es como yo creo que hay que ver las cosas, en versión original.
Sí.
Y bueno, pues eso, que me encantó la serie, soy muy fan, yo me estoy tragando ahora mismo todo tipo de series, de películas, todo lo que hay, consumiendo ficción, y me gustó mucho esta, y bueno, y para mí, el catalán a mí me gusta mucho.
Para que luego digan que la ficción está en desuso, está en crisis, yo creo que desde hace como 5, 6, 8, 10 años, la ficción española está muy bien, tiene un nivelón impresionante.
Hombre, sí, yo creo que sí, yo creo que la industria, no sé, yo lo veo un poco, lo veo desde fuera y que ahora estoy empezando a entrar en contacto con esta industria poco a poco y tal, yo lo que veo es que se están empezando a hacer proyectos de muchísima calidad, proyectos de series, de películas, luego ahí me parece que están proliferando actores que son maravillosos, yo creo que es espectacular, yo creo que estamos viviendo un buen momento y, bueno, como en todo, yo creo que se puede todavía mejorar mucho más, pero es que estoy de acuerdo.
Ya lo creo. Bueno, a ti te llamamos como doble versión, una como jugador de rugby, ¿todavía estás en activo?
Yo me he retirado, a ver, es que ha sido una retirada, yo me he retirado este año, me retiré en septiembre del 2019.
¿Y retirado en serio o es un Ortega Cano de estos de me voy y ahora vuelvo?
Sí. Sí, no, es retirada de... Me retiré de la alta competición y del un poco del rugby que yo había conocido hasta entonces, que era el rugby profesional, ¿no?
Sí.
Pero evidentemente a los jugadores de rugby nos sucede una cosa y es que yo creo que nunca nos retiramos.
¿Ves?
Está mucho este deporte.
Otro Ortega Cano. Otro Luis Llach, el que se retira siempre y nunca se va. No, pero me parece bien. ¿Sabes lo que me apasiona del rugby? Ahora hablamos de la serie, ¿eh? Me apasiona... Sí. Yo soy extraordinariamente futbolero, pero no de Champions, soy de segunda B, de tercera, de regional, este es el fútbol de siempre, el fútbol que me gusta, el fútbol cercano, al que nos creemos todavía los aficionados, y no la pantomima que están haciendo ahora. Bueno, la extraordinaria deportividad que tenéis entre todos, la extraordinaria deportividad, no solamente el tercer tiempo, que esto se sigue haciendo, entiendo, Jaime...
Sí, sí.
¿Ves?
Sí, a ver, es que es una parte fundamental de nuestro deporte, es cultural.
¿Ves?
Evidentemente, a medida que tú vas subiendo de escalones y vas subiendo de nivel y te aproximas al profesionalismo, ahí esto del tercer tiempo pues cae un poco más en desuso y ya no es como el tercer tiempo aficionado de la vida o amateur. Pero está muy instaurado e incluso en el modelo profesional se sigue con ese tercer tiempo, con esa recepción, con ese respeto entre los dos equipos, etcétera, etcétera.
¿Esto es viable en el fútbol? Porque tú futbolero eres, tenía que haber empezado por ahí.
Sí, no, pues totalmente, yo soy muy futbolero.
¿Del Madrid?
Más del Atleti.
Del Atleti
a muerte.
Bien. Entonces, ¿esto en el fútbol lo ves viable, esto del tercer tiempo? No.
Es perfectamente viable.
¿Ah, sí?
¿Cómo no va a ser viable?
No.
Todo es viable. Poniendo un poquito de actitud y un poquito de ganas, cualquier cosa es viable. Yo, de hecho, yo tengo un anteproyecto para presentárselo a Tebas.
Ah,
a incluir,
hombre.
Para incluir el tercer tiempo y algunos códigos y tradiciones de deportes como el rugby para llevarlos al fútbol. Claro que sí.
te lo va a comprar, ¿eh? Jaime, te lo compra. Que sí. Todo lo que sean acciones de este tipo, Tebas te lo compra. Seguro.
Hombre, es que Tebas para empezar. Habrá quien no le guste.
No, siempre en mi equipo. Siempre.
Tebas es un tío, tú le escuchas y tiene las cosas muy claras.
Sí, bueno, ahí está.
La liga, ¿no? Hoy en día es una industria.
Y tanto.
Que genera muchísimo, que cada vez crece más, que tienen un espectáculo que es. Es increíble y Tebas es un tío que tiene muchísima cabeza, ¿eh?
Que sí. No es
yo he estado un par de veces con él y me he quedado impresionado de cómo va enlazando cosas y cómo piensa este señor.
Que sí, es una calculadora con piernas. Es un señor que ve el negocio, lo ve claro y ya está. Y lo han puesto los clubs, ¿eh? Tanto que dicen, no, fuera Tebas. ¿Qué digo, fuera Tebas? Si os da mucho dinero. Es una gran industria que la ha tratado ha ordenado que da mucho dinero para todos.
Claro, efectivamente. Y a nivel marketing, a nivel comercial, está haciendo unas cosas increíbles porque es un gran gestor.
Exactamente.
Que es lo que nos falta un poco, quizá, Sergi, en los deportes minoritarios. Sí. Es que estamos muy faltos de gestión profesional. Estamos muy faltos en el deporte en España en general, gestión profesional.
Sí.
Por eso el deporte español, a pesar de que es prácticamente un asunto de Estado, pero sin serlo, el deporte español podría dar muchísimo más de lo que da, y es por la falta de gestión profesional y administración en deportes minoritarios y en clubes deportivos básicos.
Lleva razón. De hecho, hasta la Liga creo que da un porcentaje de su presupuesto a otros deportes minoritarios.
Por supuesto, pero es que además no sabes cómo. Y es que además hace poco a Tebas acaba de aprobar, junto con el Consejo Superior de Deportes y el Estado, otros 100 millones que se van a destinar al deporte base y al deporte minoritario. Uh-huh. Porque Tebas es consciente de muchas cosas. Sí. Por eso yo... A mí me gusta el fútbol, a mí me gusta el deporte en general.
Sí.
El fútbol en España es una pasada, no podemos ir en contra de un producto como el fútbol. Pues es que es de locos. Yo soy muy crítico con aquellos que critican tanto el fútbol y se quieren comparar al fútbol y comparan el rugby con el fútbol. Que la movida no es esta, tío. Que necesitamos el fútbol, que España necesita el fútbol porque En España el fútbol tira de otros deportes.
Bueno, sí.
Y si no, mira,
la Liga
for Sport está única y exclusivamente destinada a desarrollar deportes minoritarios y otras modalidades.
Sí. Entonces, totalmente.
¿Cómo vamos a ir en contra del fútbol?
Totalmente.
Hay que ser agradecido, joder.
Toda la razón, Jaime, toda la razón. Una cosa, te llamamos por esto del rugby, que luego seguramente entraremos, porque mira que os dais, bueno, como panes. Podía ser el título.
Sí, bueno,
como panes, ¿eh?
Sí, hay que decirlo, Sergi. Vamos a ver, en el rugby de caramelos precisamente no se reparte. Es un deporte duro, hay que decirlo. Ahora, dentro de esa dureza, dentro de esa... cuidado.
Nobleza.
Dentro de esa violencia controlada.
Sí, exacto.
¿Vale? Hay algo maravilloso, intrínseco en este deporte, que son sus códigos, que son sus tradiciones, que son... Si quieres llamarlos sus valores. Todo el mundo habla de los valores del deporte del rugby.
Sí.
Más que yo últimamente estoy cambiando un poco el discurso. Yo ya no hablo de los valores del rugby, porque es que hablar de valores en el deporte es una chorrada ya, porque es que nos estamos dando cuenta, y más después de esto que estamos viviendo con esta pandemia, esta crisis,
el
deporte es un valor en sí mismo ya para la sociedad.
Sí.
Entonces, a mí lo que me gusta es hablar de los valores que tienen las personas y que gracias al deporte, esos valores que tenemos las personas, pues con el deporte se potencian, ¿no? Salen a relucir. El deporte nos, y el rugby en concreto, lo que proporciona pues son unos escenarios idílicos para que las personas, que somos nosotros, pues podamos sacar a relucir nuestros valores y nuestros códigos y cómo somos como personas. Pero... Sí. No te voy a negar, Sergi, que el rugby pues es un deporte duro.
Ya, sí. Así me lo parece. Es que me hace daño a mí cuando me pongo frente al televisor y veo, ¡hala! Uno y otro, y van avanzando, así, parecen como alas de mariposa que van corriendo, y hay un placaje. Digo, ¡hala!
Sí.
Me duele a mí, ¿eh?
Es un día, además, muy espectacular.
Sí.
Está ganando mucho en espectáculo. Y los físicos de los jugadores cada vez son más impresionantes y cada vez hay muchos más minutos de juego real. Pero lo más bonito de este deporte son esos valores de los que estamos hablando. Y cómo los jugadores, a pesar de ser duros y de ser unos monstruos físicos y que haya agresividad en el juego, que es intrínseca, pues hay unos códigos que digamos que dignifican todo lo que sucede dentro de un campo de rugby.
Además, la mayoría tenéis un nivel, bueno, solo hace falta escucharte. Tú escuchas a un futbolista y escuchas a un jugador de básquet y a un jugador de rugby. Un huevo, una castaña. Ya lo he dicho yo, ya está. Otra cosa, Jaime, sí, es que es evidente. Otra cosa, a ver,
dime.
La unidad. Llevo aquí a Estefanía, la productora, sí. Estefanía Burgos. Hay que llamar a Jaime, hay que llamar a Jaime un día, Sergio, hay que llamar a Jaime, cara Jaime, el viernes, para este viernes. Hoy hemos tenido un incendio, ayer tuvimos un incendio de producción y bueno, lo llamo, pam, ya está. Por tanto, te agradezco este cambio de este giro, cambio de agenda para que nos atiendas esta mañana en directo.
Para mí es un placer, si se puede, hay que hacerlo.
Bien.
No hay que hacer esperar a la gente.
Bien.
A mí mucho, oye, yo encantado de charlar con vosotros, admiro mucho. Y bueno, yo creo que he tenido también la oportunidad de verte alguna vez en televisión, porque yo sé que has hecho alguna, creo que has presentado programas.
Algo hemos hecho en los caminos, algo hemos hecho.
Media también, todo
sí,
eso, ¿no?
Sí, sí.
No, y que a mí me encanta estar con la gente. Si a mí me gusta charlar con la gente.
Pues yo te invito todos los días, ¿no? Aquí.
Bueno, Estefanía sigue en su campaña pro Jaime Nava. Te entiendo perfectamente. Vamos a ver.
Muchas gracias.
Sí. Bueno, sí, es que no puedo decirle que no. Oye, una cosa, la unidad, ¿tú cómo dejas al rugby, que no lo has dejado, y cómo entras en la ficción?
Pues bueno, pues a ver, la verdad es que es una historia un tanto rocambolesca y llena de anécdotas, pero bueno, para resumiroslo,
¿sí?
Vamos a ver, a partir del 2018 yo ya veía que mi carrera en el rugby pues ya tenía que empezar a hacer la desescalada, ¿no?
Por así decirlo. Bien.
Y ahora que está tan de moda. Y entonces, bueno, yo a partir del 2017 empecé a poner proyectos en marcha. Yo puse una agencia de marketing y comunicación en marcha, también para eventos para empresas. Y a medida, y luego seguía jugando profesionalmente al rugby. Luego pasó un episodio muy negro de nuestro rugby, que es la no clasificación para el Mundial de Japón, que eso fue un auténtico escándalo.
En el
2018.
No nos clasificamos.
Porque hubo ahí un tema muy, muy raro.
Algo raro,
que
sí.
Hemos hablado 20 millones de veces.
Sí.
Otro día, si queréis, profundizamos más. Y entonces, en ese momento en el que yo estaba pasando un momento muy complicado, porque yo era el capitán de la selección española y no nos clasificamos para el Mundial, pues yo recibo una llamada un día de una persona que es actualmente mi representante, que yo le llamo Jerry Maguire, y me habla de hacer...
Buena película.
Bueno, peliculón.
Sí.
Mira, la recomendación del día para todos aquellos que no hayan visto Jerry Maguire,
sí.
Por favor, antes del fin de semana hay que tenerla ya con el aspaviento.
Especialmente si sois periodistas.
Efectivamente.
Sí, ¿no? Sí, sí.
Una película muy bonita, para mí es un referente. Entonces, bueno, yo conozco a Jerry, me empieza a hablar de hacer televisión y surge la oportunidad de hacer MasterChef. ¿Vale?
Ule.
Y bueno, y me viene en un momento cojonudísimo, porque así yo despejo un poco la cabeza y hago otra cosa, un mundo nuevo,
bien.
Códigos nuevos, etcétera.
Tú sin experiencia en televisión ni nada, ¿eh?
Que si tengo experiencia.
Sí, o sea, ¿te plantas a hacer MasterChef sin experiencia en televisión?
Nada, experiencia de televisión ninguna, de programas de entretenimiento ninguna.
Perfecto.
De televisión, de un poco de pues de entrevistas, de todo ligado
bien,
al deporte,
sí, sí,
algún
sí.
Programa sí que se hizo un poco un biopic mío de en un programa que se llama Vive Best,
sí.
que se grabó para Mediaset, y bueno, poco más. Y luego también, es verdad, se hicieron unos vídeos míos muy virales con el tema de las arengas deportivas, con la selección y tal.
Ah, vale.
Pues todo vino un poco por ahí, pero el entretenimiento es otra historia.
Sí, aquí es la llamada pura y dura. Hola, buenas, llamo de Shine Iberia y quiero que este señor trabaje con nosotros.
Pues sí.
Te llega la propuesta, oye, MasterChef, no puedes decir que no.
No porque es primero porque es un formato limpio, porque
sí.
Es aspiracional, porque es cocina,
sano,
porque
es competitivo.
Estás en contacto con gente que es maravillosa.
Sí.
Y yo pensaba en ese momento pues que podía ser una experiencia pues muy bonita, a disfrutar y hacer algo diferente, y así fue, lo disfruté muchísimo. Entonces, una vez hecho MasterChef y ya con MasterChef ya en la parrilla televisiva y tal, no sé qué, pues hicimos alguna colaboración más en algún otro programa y alguna entrevistilla más y tal, y bueno. Y un día viene Jerry Maguire con un trozo de papel y en una comida nos sentamos y me dice, oye, ¿tú hablas inglés? Y digo, sí, yo hablo inglés, yo he estado jugando en Inglaterra y tal, y bueno, y me gusta el inglés, por lo general me gustan los idiomas. Y dije que sí y tal, oye, mira, léete esto y dime a ver si tú pudieras
hacer esto en una prueba de cámara y tal, porque yo te veo así, Jaime, porque tú eres un tío expansivo, porque no, ¿por qué no lo vas a hacer? Tienes físico, tienes, creo que lo puedes hacer. Y a partir de ahí, pues empezó todo, tío. Yo hice una primera prueba para una película que evidentemente no me cogieron, que era una superproducción americana que se iba a rodar en España.
¿Sí?
Pero hice una prueba de cámara y tal, y a partir de ahí, pues no sé, yo desperté en mí una curiosidad y desperté en mí cosas que estaban, de alguna manera...
Que no habían salido todavía.
No habían salido, pero si a mí me preguntas... Ya. Que yo llevo haciendo cosas de pequeño, tío. A mí siempre me han gustado hacer imitaciones, cantar, bailar. Yo me imitaba a Michael Jackson en el espejo. O sea, me tiraba horas. Y entonces, no sé, todas estas cosas que de repente van saliendo y tú lo que has hecho es dedicarte al deporte, has sido deportista profesional, jugador de rugby, pero,
¿sí?
Pero no sé, de repente empiezan a salir estas cosas.
Nunca sabes.
Y un día me llamaron para hacer un casting con Eva Leira y Yolanda Serrano, que son probablemente las mejores directoras de casting que hay a nivel nacional.
¿Sí?
Me hicieron unas pruebas para un papel, para esta serie en La Unidad. Era uno de los roles principales de la serie. Evidentemente no estaba todavía para un papel principal.
Bueno.
Pero recibimos una llamada un día. Oye, mira, tenemos un papel secundario. Es un papel de un personaje policial, de un jefe de los geos que está en los operativos. Y hemos pensado que a Jaime le iría perfecto. Y así empezó todo. Y así llegué a la unidad.
Caray. Bueno, Estefanía, ya ves que tu insistencia ha tenido su...
¿Has visto?
Sí.
¿Que me tienes
sí,
que
sí,
hacer
sí.
más caso?
Sí. Bueno, es que ya te digo yo, Jaime, que ha insistido. Quiero pasar al estudio, le quiero hacer preguntas. ¡Qué guapo es! Bueno, aquí yo ya me desentiendo.
A ver, no.
Y ya os apañaréis.
Voy a parecer una loca psicópata.
No, creo que no.
Pero es verdad que la serie es estupenda y súper recomendable, sí.
Caray.
Y la verdad es que sí, ¿eh? Sí. Yo la recomiendo, yo la recomiendo, pero no porque yo participe en ella, que al fin y al cabo yo estoy en un par de episodios.
Sí.
Pero la serie es tremenda. La serie está hecha con muchísima calidad, es una superproducción, la temática es buena, es un thriller trepidante, muy dinámica. Os la vais a fumar, con perdón.
En
un día, si te pones.
No, sí, además es que engancha muchísimo, ¿eh? Y yo, por ejemplo, que no soy de que me guste el cine policía con esta clase de series, a mí me ha encantado. O sea, me enganchó desde el minuto uno y la vi en un día.
Sí, es que la temática es muy chula. Es que la temática es muy chula porque además descubres un poco algo que, de lo que no eres consciente, de que a nivel policial que se trabajara en España de esa manera. Con esa...
¿Pero es aquello que se dice un hecho real?
Hay mucho de real.
¿Tipo Fariña, sí?
Sí, hay mucho de real.
¡Ostras!
No, y ya te vas a dar cuenta a nivel de guión, porque Dani de la Torre y Alberto Marini,
¿sí?,
que son los creadores de la serie, han hecho mucho trabajo de investigación para esta serie y han estado en contacto con lo más ganado y lo más alto de los organismos policiales y de los cuerpos de seguridad del Estado. Entonces, está tratado con mucho detalle. Y luego también los actores también han hecho una incursión, un trabajo ahí de meterse en lo que es la mente y en la cabeza y en un papel policial de una persona que está metida en información, por ejemplo.
Sí.
O sea, es brutal.
Yo cuando veo series de este tipo, de un hecho real, que reproducen cosas que han pasado, o al menos cosas parecidas al pasado, me hace sufrir, porque pienso, ostras, lo que me he perdido, en Fariña, por ejemplo, yo pensaba, uala, cómo estaba esto hace nada, hace 20 años, año 2000, ¿qué estaba pasando aquí? Y esto, por lo que veo, va a ser una cosa muy parecida. Y me la voy a comer en 2 días, ¿eh? ¿Cuántos episodios son?
Son 6 episodios, 50 minutos cada episodio.
¿Y tú te has visto luego en casa, tranquilito? Y has visto bien, aquí bien, Jaime bien, mal, aquí mal.
Sí, no, bueno, yo soy bastante exigente conmigo mismo y a mí lo que me pasa es que yo cuando me veo, mira, ayer por ejemplo estuve en La Resistencia.
Lo vimos, sí.
Pasé un rato cojonudísimo con David Broncano, me eché unas risas porque es un programa muy canalla, ¿no?
Sí.
Y la verdad es que me lo pasé muy bien, pero luego siempre hay cosas, tío, que no... Es que cuando me veo en la tele no me gusto, generalmente. Me pasaba ya en mi etapa de jugador que yo pensaría del campo diciendo, joder, me casco. marca un partidazo, sí, flipa, sí. Y luego ven las imágenes, ¿qué es esto? ¿Qué es esta mierda? Si doy pena.
Sí, sí, sí. Bueno, acostumbra a pasar, ¿eh? Yo me veo a veces presentando, digo, ostras, pero Sergio, la espalda, pon la espalda recta. Sí. ¿Por qué hacer esta pregunta? Habe repreguntado, repregunta y... Por eso prefiero siempre el directo. Claro. Así lo hago y me voy y ya está.
Es verdad. Yo creo que es lo mejor, así no se sufre. Pero bueno, lo poco que tengo en la serie, he recibido
muy buenas críticas.
Más o menos, se me ha visto más o menos solvente, creíble.
Sí.
Cuando a un actor le dicen, oye, pues me ha resultado creíble. Yo creo que ese es el mejor piropo que te pueden dar.
Sí.
Y bueno, oye, es mi primer trabajo, mi primera incursión. Yo estoy trabajando para que no sea la última, porque además estoy intentando ser consecuente con esto, no estoy intentando ser invasivo, es una cosa que lo conté ayer en La Resistencia, pero bueno, sí. Creo que no ha salido, pero vamos a ver, o sea, no puede ser de la noche a la mañana que estoy
en
el profesional.
Mucha calma.
Y mañana digas que eres actor. Esto no funciona así. Yo le tengo muchísimo respeto a esta profesión, estoy intentando ser consecuente. He estado un año y medio prácticamente formándome en una escuela de Madrid de interpretación, haciendo lo que hay que hacer y empapándome de esto. Y sobre todo, ojos muy abiertos, orejas, vamos, atentas a todo y aquí callar y aprender. Y fijarse la gente.
Mucho respeto, exactamente. Es que no hay otra receta.
Humildad, ¿no?
¿Eh? Humildad.
Yo creo que es fundamental.
Es que viene del rugby. Jaime Nava, oye, un placer conocerte, un placer hablar contigo. Gracias por tu discurso, por tu lección, por exportar tu talento, que nos hace falta a todos. Y que tengas mucha suerte. Cuando vayas a los Oscars, guárdame una entradica en la alfombra roja, ¿vale? Bueno. Esta risa ya me la conozco yo, que un papelico en una película y luego soy yo, en este caso, quien se hace el chulo y digo, ostras, a este tío yo lo entrevisté hace años... Es mi amigo, es igual, tú lo dices. Es mi amigo, yo lo entrevisté. Ya verás cómo esto pasará. Ya lo verás.
Bueno, oye, muchísimas gracias. La verdad es que ha sido un gustazo charlar con vosotros. Sois lo más. Sergi, sois lo más.
Sergi más en este caso. Y Estefanía, que ahora ya tiene su deseo...
Cumplido, ¿no?
Tu deseo
¿Ya
cumplido.
¿Ya puede dormir tranquila esta noche?
Sí. Ya puedes dormir tranquila.
Muchísimas gracias y nada, que sigamos haciendo cosas que nos gusten, que nos apasionen. Que nos quitemos de esas etiquetas que nos pretende poner la gente constantemente y que aportemos valor a la gente y a la sociedad, si puede ser.
Toda la razón. Tienes ahí unos cuantos WhatsApps. Gracias, Jaime Nava. Un abrazo fuerte.
Gracias a vosotros.
Adiós.
Manía.
Un abrazo.
Adiós.
Chao.
Cada día, Radio Estel, 50ers, amb Sergi Mas.
Estic content avui, eh? Estic content. La unitat, Sergi, la unitat, hem de parlar amb aquesta persona. Jaime Nava, ja veus, jo crec que anava per altres objectius, Estefania. Sí. No riguis, és veritat, sí. Me decía, és tan guapo. No l'he volgut dir, ara que no està, no l'he volgut dir. Però em deia, és tan guapo, diu, bueno. Ah, però té una entrevista, que sí, treballa molt bé, no has vist la sèrie? No l'he vist. Bueno, Jaime Nava, un gran tipo, sí senyor. Bé, a 50ers comptem amb el suport d'Audax Energia, una companyia catalana que subministra llum 100% verda i 100% renovable. Està molt bé, perquè a més de subministrar energia verda a empreses i a particulars, Audax Energia també produeix energia renovable en els seus parcs eòlics i solars. Energia neta produïda sense contaminar ni l'aire, ni l'aigua, ni la terra. Podràs contractar Audax tant el subministrament de llum com el de gas. Et donaré tres condicions. Sense tràmits, que bé, no hi ha paperets, no. Sense molèsties ni desplaçaments. Com es fa això? Bueno, pràcticament és màgia. Quan vulguis, agafes el telèfon i truques la trucada de Frank 900-82-8006. 900-82-8006, on t'atendran de forma totalment personalitzada. No hi ha màquines. Hola, ha llamado usted. No. Bon dia, m'ànim. El seu nom, sisplau, perquè em pugui dirigir a vostè. Et sents com a casa. Audax, 900-82-80-06 o bé visita audaxenergia.com.
Cinquenters, de dilluns a divendres de 10 a 11 del matí a Ràdio Estel.
Tens un gos i ho dones tot. Tu tens un gos i no tens una mascota. No suporto el terme mascotes. Bé, particularment a mi no m'agrada. Què bon dir una mascota? Què és una mascota? Tu tens una persona que té forma de gos. Un gos no és com de la família. Un gos és de la família. I com que no som neutrals, i és evident tot el que transmet un gos amb mirades, amb les situacions que es posa al menjador, col·loquen una situació estratègica per controlar tot el que passa al pis. I es col·loquen allà, just on tenen l'angle perfecte per veure i per tenir el màxim de visió possible per veure què passa al seu entorn. Quan volen dormir, quan estàs enfonsat, sempre hi són. Alguna vegada ho hem dit, si baixes 10 vegades la brossa, el gos 10 vegades et vindrà a rebre com si fes 30 anys que no et veu. La parella no t'ho farà mai. 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 Tenim comunicació amb Mireia Bosch, que és especialista en fer teràpies amb gossos, teràpia assistida amb gossos per persones i nens, compta amb això, amb autisme. Jo conec algun cas a Sant Joan de Déu. Què tal, Mireia? Bon dia.
Hola, bon dia.
Ja veus que no sóc neutral, no som neutrals, i que el tema gos, jo he tingut gos durant 24 anys, tornaré a tenir, eh? Ja et dic jo que tornaré a tenir. Però, donada les circumstàncies del presentador d'aquest espai i de tot l'equip, tant la Nia com el Toni, bé, m'agradaria que em diguessis de què es tracta la teva feina. Quan dius faig teràpia amb gossos i amb nens...
Mira, doncs jo sóc psicòloga, vale? I principalment treballem amb una entitat, que som un equip de psicòlegs, que portem els gossos a les nostres sessions de psicoteràpia, diguéssim, vale? Seria com un psicòleg tradicional, però que incorpora el gos a les sessions perquè sigui un motivador o un mediador per assolir una finalitat, vale? Sabem que els gossos, bueno, com tu has explicat, no? Ens aporten moltíssimes coses i faciliten doncs, les relacions socials, una mica el que estiguem més còmodes, ajudar-nos a la nostra autoestima. I el fet d'anar al psicòleg i que hi hagi un gos present durant la sessió canvia totalment l'ambient, no? No és el mateix per un nen que té dificultats, per exemple, en la lectura,
sí,
que li fa molta angúnia, doncs igual llegint veu alta classe, no és el mateix treballar o allà al mig de l'aula quan t'estàs sentint observat i analitzat, o tinguent un gos allà a la sessió que no et jutja, que sempre està content, a qui li pots llegir en veu alta i alhora treballar sense sentir doncs, aquesta pressió que a vegades poden notar, no? I això, que sempre els gossos quan estan allà doncs, aporten un ambient de calma, de seguretat, les persones no són conscients de que estan rebent tractament, i això fa, al final, que tinguin una major predisposició.
Ho fa molt més fàcil, evidentment, sí, ho fa molt més fàcil. Clar, posem per cas un nen que té problemes de lectura, però que, per aquelles coses de la vida, segurament per influència dels pares, té por als gossos.
Sí.
Això pot passar?
Sí, llavors, clar, això és un tema important a destacar, ¿vale? És un tipus de teràpia que ajuda molt en els nens que els gossos signifiquen, nens i persones, que els gossos signifiquen una motivació per ells. Si és un cas que el nen té por als gossos, llavors, si es tracta d'una fòbia, l'hauríem de treballar a part, ¿vale? Però en aquest cas, i el gos no implica una motivació suficient per a aquest nen per realitzar algunes tasques, doncs aquest tipus de teràpia no es valoraria. Nosaltres, la nostra consulta, valorem, segons el cas que tenim, si és positiu que intervingui el gos o no. Vale? Llavors s'hauria de valorar una mica en funció del nen. O sigui, és un tipus de teràpia, evidentment, que no és adient per tothom, perquè si, com deies, no? Si és un nen que no li agraden els gossos, al final, quina és la finalitat? Que vulgui fer les coses pel gos. És per la nostra feina, que tinguin un bon vincle amb els nostres gossos de teràpia. I si això no ocorre, al final, doncs, hauria de provar una altra cosa en aquest cas.
Mireia, una bona part d'aquesta informació que em dones la teniu, la tenim al lloc web entrelazadocs.es. Entrelazadocs.es.
Sí. I a les nostres xarxes socials, que allà podeu veure el nostre Instagram,
sí.
Més imatges i vídeos dels nostres gossos, que són molt guapos,
sí.
I bueno, les noies de l'equip també, no? Però que sempre tothom se'n recorda dels nostres gossos,
sí.
I pues, podeu veure treballant a nosaltres i a ells.
Estem parlant de gossos, m'estàs parlant d'aquest tipus de teràpies i al meu costat, com he dit abans, Jordi Mabres, se li escapa involuntàriament un somriure quan estàs explicant tot això. Recordes algun cas que hagi estat flagrant a favor, lògicament, de nens que han estat allà i que han tingut un canvi en positiu extraordinari?
Mira, la veritat és que, bueno, a les sessions de teràpia ens emocionem molt.
Oh.
La veritat, des de persones que no parlaven, quan han vist arribar el gos, doncs de seguida els han sortit paraules. O en el cas dels nens, nosaltres veiem els casos una mica més extrems,
sí.
Que són nens que han patit molt i no volen anar a cap professional. No hi ha manera de que els pares els puguin portar a cap professional i realment són nens que necessiten ajuda.
Mm.
Vale? Llavors, en el cas de... Quan estem nosaltres amb els gossos, doncs, bueno, hem tingut casos de nens que només surten a fer coses socials, a nivell social amb altres nens, quan estan els gossos. No surten de casa per fer cap activitat, sinó estan els nostres gossos. I això per nosaltres, bueno, doncs és molt emocionant, perquè realment són nens que necessiten ajuda, que ho estan passant molt malament, que estan cansats de passar per diferents professionals, i que vulguin venir a la nostra teràpia quan realment s'han negat a tot i ja és la solució extrema a la que acudeixen els pares, doncs a nosaltres ens emociona, no? Perquè al final vol dir que aquell nen per fi ha trobat un lloc on se sent còmode i el gos l'ajuda a anar-se obrint i anar una mica doncs, treballant totes les seves dificultats que si no estiguessin els gossos no vindrien. I això per nosaltres, bueno, la veritat és que ens emociona i veiem casos d'això, nens que pues, no parlen, o inclús persones grans que tenen depressió i que no surten de casa. Vam estar un any treballant amb una dona que estava a casa, que se sentia molt sola, vivia sola i estava amb depressió. I després d'un any de treball, bueno, vam aconseguir que sortís al carrer i et dic de veritat que només sortia al carrer quan veníem nosaltres amb els gossos, perquè li explicàvem que els gossos havien d'estar al carrer, que havien de fer les seves necessitats, havien de jugar amb altres gossos, i la dona ens esperava tota la setmana i només sortia al carrer amb nosaltres, pels gossos, evidentment.
Home, és veritablement emotiu. Veus
sí.
Com per mi, jo crec que per molta gent, però com a mínim parlo per mi, no són mascotes. És que mascota crec que el terme es queda curt. És fins i tot un pèl, no sé si... No diria insultant, però ostres, a mi mascota és com una
sí, és com de propietat,
sí,
no?
Sí.
I jo penso que els gossos ningú t'obliga, no? Tenim
clar,
gos.
Clar,
llavors
clar.
És com que t'esculls mútuament i el tens per fer-lo feliç i penso que el que comentes, no? Que la paraula mascota
sí.
És com una mica d'utilitat. Jo
sí.
El tinc, el faig servir i és meu.
No,
i penso
no,
que
no.
La natura al final no és nostra.
Que no sigui al revés. Que no sigui,
bueno,
que no sigui que nosaltres som mascotes dels gossos.
Sí, ells ens ensinistren, no. A més, els meus gossos em tenen molt ensinistrada.
Sí. Quants sí. En tens, tu?
En tinc dos.
Dos.
En tinc dos, sí.
Jo
sí.
Estic, després de tenir gossos durant 24 anys, ara porto dos sense,
yeah.
I cada dia tinc missatges, bueno, evidentment, llocs d'adopció, Sergi, si vols...
I de jo, vida, no?
Sí, sí, i està al caure, no sé si serà aquesta
bueno.
Setmana no, però bueno, està al caure. I és veritat, una cosa que em dius, que no només a sales de teràpia, a hospitals, sinó a domicilis particulars, el que jo he comprovat, jo tinc tres fills, Mireia, el que jo he comprovat, la facilitat de verbalitzar sentiments, els meus fills veien els gossos, hombre, Manolita, hola, Rita, i la naturalitat en què verbalitzen t'estimo, amb aquella mena de metallenguatge, a part que tots tenim, que tenim el nostre gos i que li parlem amb un to. Que passa, bonito? Que passa? Sí, sí, vine, vine aquí amb el... Jo sóc el papa, evidentment, jo sóc el papa. Tots som els papes, sí, sí o no?
Sí, sí
o
tant.
No? Vine amb el papa, que sí, que sí. Canviem el to de la veu. Li vaig preguntar fa un parell d'anys al president del Barça, Joan Laporta, que té un gos, i només durant totes les entrevistes es va emocionar quan parlava del gos. Que tenia un problema d'oïda i que escoltava com xiulava al carrer i que és un gos absolutament adorable. I crec que ens guanyen en tantes coses i jo he guanyat, o en aquest cas he estat egoista, i els meus fills han guanyat, han dit, papa, t'estimo, papa, perquè han tingut una mena d'entrenament previ amb els gossos.
Sí.
Han dormit amb gossos, han dormit amb gossos, i jo diria... Dormien. És antigènic. Sí, serà per tu. Què passa?
Que jo... no entenc qui no té gos.
És que al final és això, eh? No ho entenen. M'està ensenyant Toni Huguet la fotografia, el nostre tècnic, d'un gos que té... un gos que viu amb ell. En fi, Mireia, gràcies per... no sé si em deixo alguna cosa. Gent que estigui interessada, gent que digui, ostres, he escoltat aquesta xerrada, més que entrevista, a Ràdio Estel i m'agradaria... no sé... que visite el vostre web, per exemple.
Sí, tant. Sí. Que es posin en contacte amb nosaltres. Allà estan els nostres telèfons.
Sí.
I ens poden trucar sense compromís, si és el cas, o coneixen algú. Treballem tant amb gent gran com persones adultes, a centres d'Alzheimer, i inclús amb nens. Bueno, com un psicòleg tradicional, no?, al final. Però que sempre hi ha els nostres gossos perquè donin un plus a les sessions i fan que la gent que no vol participar doncs s'animi. I a part que som molt guapos tots i molt bons.
No descartis que servidor, tot i que no tinc, que jo sàpiga, algun tipus de tractament, m'acosti a veure els gossos.
I tant,
és que ens guanyen.
Moltíssimes gràcies.
Mil gràcies i sobretot felicitats per la vostra feina, perquè hi ha feines i feines. I aquesta és una feina amb majúscules. Gràcies i felicitats.
Moltíssimes gràcies.
Adéu, bon dia.
Una abraçada. Adéu. Adéu.
50ers, de dilluns a divendres a Ràdio Estel, per tot Catalunya i Andorra.
Mare, vull ser pescador, no m'ho privis, dolça mare.
Mira-la, mira-la, la Burgos, aquí, amb un vestit de catalana, amb un vestit típic, de l'Empordà, cantant aquesta manera. Mira, mira, mira.
Vull ser pescador i no frare.
Bé, queda bé. Sí,
que sóc fill de pescador.
Sí, 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 també és veritat, sí. Sembla que ja estem arribant a bon port, és a dir, al final del programa, abans de començar a escoltar el O Déu meu. Però, clar, tu escoltes aquesta musiqueta i dius, uà. Jo ja veig, escolto una habanera i ja oloro a la sal. Saps la sal? Quan has de treure la sal de les anxoves... Bé, hi ha unes llaunetes molt maques... de les anxoves de l'escala Magdalena Sureda, evidentment, rebutja imitacions, que, uah, obres la llauna, ja no tenen sal i fas... Oh, i l'oli que porten el pots posar directament sobre el pa, aquell oli. No cal, és que ni que posis tomàquet, sí. El Toni Huguet, el nostre tècnic, s'està menjant el llavi. Sé que t'agraden. Llaunetes d'anxova de l'escala Magdalena Sureda, que va ser la filla del fundador i animat de l'empresa durant més de 50 anys. Aquest color elegant, brillant, amb un aroma marí i un sabor iodat, acompanyades d'un bon pa amb tomàquet, i que s'aturi el món. Estefania, sí? Tu faries això, eh?
Sí? Jo, ara mateix, sí. Sí, amb el solete que hi ha...
Solete.
Hi ha a la platja...
Una estrella d'am, un pa amb tomàquet...
Amb oli primer.
Sí. Perfecte. I ja veurem què farem demà. Ah, a mi m'ho preguntes? Sí, a tu t'ho pregunto. Doncs demà, la secció d'Economia, Jordi Mabres, i una actriu... Escolta, amb majúscules... Itziar Castro. Demà, aquest programa a 50ers. I divendres, entrevista pràcticament tota l'hora amb l'expresident de l'Espanyol, Joan Collet. Ojo, que ve amb força. Gràcies. Fins dilluns. Tant de bo, tant de bo. Apa, fins demà.
Fins demà.